Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. S'escoltem.
Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla alfactivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
I l'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlenCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de l'abadia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera, del 2 al 5 de juliol. Cada ballada representaran tres òperes de curta durada, creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
Notícies en xarxa.
Tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava, per aquest motiu tindrem a punt la nostra col·laboradora. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable. Els dimarts també són sinònim de medi ambient i per això tindrem aquí el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, i acabarem el programa d'avui coneixent el secret més preuat dels pescadors. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, doncs estic mirant les flames del foc de Sant Joan.
Revetlla de Sant Joan avui. Esperem que tothom tingui una bona revetlla. T'he de dir
Què?
Jo avui a les 7 del matí he anat a nedar a la platja.
Com estava? Com estava el mar?
Ja hi havia gent, el mar fantàstic.
La gent viu a la platja.
No, no, ja hi havia gent agafant,
no
lloc,
aparcar.
Agafant lloc per aquesta nit.
Què dius?
T'ho juro.
Però a veure. Però no tenim vida que no sigui la platja,
jo,
per favor.
Tampoc ho he entès gaire bé, perquè he pensat, no queden hores d'estar aquí, mare de Déu. Però no.
Ja estaven allà, ja estaven allà.
Sí, sí, ja estaven allí.
T'he de dir que jo he pensat de deixar el cotxe allà per demà al matí anar a la platja.
Però demà al matí és el pitjor dia.
No trobo aparcament ni res.
El pitjor dia sí, estarà tot brutíssim.
Sí? Sí, tu creus?
D'aquesta nit, sí, sí.
M'ho he trobat altres anys, eh?
Sí, sí, demà és el pitjor
de
dia.
De veritat, vigileu. No costa res portar-vos una bosseta o dues bossetes de la brossa i una vegada que acabeu,
una
se llença dintre i t'ho emportes cap a casa.
Sí, sí.
I el teu contenidor de casa per allà al voltant ho llences i ja està. I a més queda la platja neta i queda per la gent que l'endemà o hores més tard, perquè no és l'endemà, ja són hores més tard, també vol gaudir del dia de Sant Joan a la platja?
Sí, sí.
Aquí ho deixem.
O sigui que hi ha gent que porta hores, eh? Allí agafant mare el lloc.
Meva,
no vull saber meva. Com deu estar ara ja en aquestes hores la platja.
No,
Ànim a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, primer que tot, molt bona revetlla a tothom. I no res, mira, Marina, esperant ja que es fa hora per esta nit anar sopant la colla i que s'encengo la foguera i, bueno, si fa falta, tirarem petardos també, lo que convingo.
Tot ho tirarem, no pateixis. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Bé, bona revetlla, eh? Això, abans que res. Clar, és que, Marina, ho has d'entendre. Pensa que les platges, durant tot l'any, són tancades. No s'hi pot anar mai.
No,
només les obren per anar de festa aquesta nit. Per tant, la gent agafa lloc. Clar, és que si es pogués anar a la platja cada dia, i els pogués sortir de festa cada dia, i estar-se a la platja cada dia de nit, no tindria cap sentit fer això que s'està fent avui. Té tot aquest sentit justament per això, perquè és que no s'hi pot anar mai més. Ho heu d'entendre.
Menys mal que has vingut tu a explicar-m'ho, perquè jo no ho estava entenent gens. Per tant, com és l'única nit on es pot anar a la platja de festa, per això la gent agafa lloc.
És que és així, és que si no, no tindria cap altre sentit si no fos així.
I aquí ens quedem i ja està.
Sí.
I ja està.
Va, deixem les platges, esperem que tothom passi una bona revetlla, tot amb cap, que estem amb molta calor i sequera, i perfecte perquè hi hagi incendis, per tant, intentem evitar-ho. Anem a començar el programa d'avui, també hi ha en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala i la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant qui engega un projecte per catalogar totes les coves submarines del massís del Montgrí. Sergi.
El Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter posa en marxa un projecte pioner per tenir catalogades totes les coves submarines del massís, des de l'Escala fins a l'Estartit. Ara n'hi ha 34, però els experts calculen que se n'hi poden sumar fins a 37 més. El massís del Montgrí és un sistema calcari i càrstic, per tant incorpora un sistema de coves, avencs i dolines formats per l'erosió de l'aigua. El projecte ha rebut una inversió de més de 18.000 euros i serà un pas de gegant per la millora del coneixement d'aquests ecosistemes submarins. En la catalogació hi figurarà les coordenades GPS, la profunditat màxima, el recorregut, la temperatura de l'aigua, la presència de càmeres d'aire interna o la d'espeleotemes. A més de tots aquests detalls, hi haurà una classificació segons els nivells de dificultat en l'accés. Tot plegat serà una eina de millora i per regular el busseig espeleològic i també per la seguretat subaquàtica. Hi participa la unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra, el centre d'immersió Xaloc Diving Center i tècnics del Parc Natural.
La unitat d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil abandonarà la Costa Brava.
Doncs sí, Marina, la central del GEAS, que ara mateix ja l'ha estartit, passarà a ser història aquest mateix any. El Ministeri de l'Interior ha informat recentment que suprimeix el grup especialista d'activitats subaquàtiques a la Costa Brava. El centre dels GEAS, a l'Estartit, feia 28 anys que donava servei ininterromput i actualment tenia 2 efectius en servei. L'anunci ha creat molt malestar als alcaldes de la zona, començant pel mateix de Torroella de Montgrí, el batlle Jordi Colomí, que hi ha enviat una carta de queixa formal a la directora de la Guàrdia Civil. Les característiques geològiques del Montgrí i l'alta activitat de submarinistes que hi ha present a les Illes Medes fa especialment sensible el fet que s'aturi el servei d'aquest cos especialitzat. El cos dels GEAS ha actuat regularment en el control i supervisió de l'extracció furtiva de corall vermell, així com amb la preservació de la resta de patrimoni històric i natural a la Costa Brava. Ara el servei central es traslladarà a Barcelona, des d'on la Guàrdia Civil gestionarà el servei a bona part del litoral català.
Baixem fins al delta de l'Ebre. La flama del Canigó, les fogueres i les revetlles populars tornaran a protagonitzar aquesta nit la celebració de la revetlla de Sant Joan 2026 al delta de l'Ebre, una de les festes més participatives i arrelades del calendari.
Així és, Marina, la celebració se viurà de manera especial als municipis del Delta. A l'Ampolla estan vivint els últims dies de les festes majors de Sant Joan i la flama del Canigó encendrà la tradicional foguera a la platja de les Avellanes a les 9:30 de la nit i després hi haurà el ball de revetlla amb l'orquestra Centauro al Port Pesquer. I ja per acabar la nit, sessió de DJ. A Deltebre la revetlla es repartirà entre la Cava i Riumar. Mentrestant, els lligallos continuaran celebrant les festes majors de Sant Joan Baptista i a Sant Jaume d'Enveja se viurà una de les jornades centrals de les festes de la segregació. La jornada arriba marcada també per les crides a la prudència de bombers de la Generalitat i Protecció Civil, que han insistit durant els darrers dies en la necessitat de fer un ús responsable dels petards i extremar les precaucions davant l'elevat risc d'incendi forestal. Les pluges abundants de la primavera han afavorit el creixement de vegetació arreu del territori i amb l'arribada de la calor i els episodis de vent de les últimes setmanes, esta vegetació s'ha convertit en una important càrrega de combustible, fet que manté en alerta els serveis d'emergència.
Continuem al Delta de l'Ebre. Sant Jaume d'Enveja viurà aquest cap de setmana una de les cites més emblemàtiques del calendari amb la Romeria de Sant Pere a l'illa de Buda, una celebració que combina tradició, cultura popular i natura en un entorn únic del Delta de l'Ebre. L'esdeveniment està organitzat conjuntament per l'Ajuntament i l'Associació de Cavallistes de Sant Jaume d'Enveja.
El regidor de festes del municipi, Josep Subirats, ha explicat que la romeria recupera les antigues celebracions en honor a Sant Pere, patró de l'illa de Buda, recordant els temps en què l'illa estava habitada per més de 200 persones.
Bueno, la romeria de Sant Pere és, se celebren les festes tradicionals que es feien antigament a la romeria i se commemora i se fa en honor a Sant Pere, el patró de la illa de Buda, no? Antigament a la illa de Buda vivien més de 200 persones i hi havia inclús un col·le, hi ha una ermita i el que s'intenta recordar són les festes tradicionals en honor al patró que antigament se feien.
Un dels grans atractius és la possibilitat d'accedir a un espai habitualment restringit. De fet, l'any passat hi van entrar prop de 700 persones en només un matí. L'accés es farà mitjançant trenets habilitats per l'Ajuntament, a peu o en bicicleta, amb un donatiu de 3 euros destinat íntegrament a la conservació de l'espai natural.
A l'oficina de turisme de Sant Jaume ja fa mesos que truquen preguntant per la romeria de Sant Pere. Truca gent de Tarragona, Barcelona... La veritat és que ens visita moltíssima gent. És un dels dies més bons que hi ha en quant a turisme, perquè és el que et dic, en un matí arriben a entrar més de 700 persones l'any passat, per exemple.
El president de l'Associació de Cavallistes de Sant Jaume d'Enveja, José Antonio Llambric, ha detallat que la programació arrenca dissabte amb una ruta a cavall fins a la platja, un dinar popular, música en directe i una acampada al sifó de Buda amb servei de brasa. Es preveu la participació de cavallistes d'arreu del territori amb una xifra que podria superar els 80 cavalls. Diumenge serà el dia central amb l'entrada a la romeria, un dels moments més esperats. La jornada inclourà també la caminada popular per la ruta de l'Angula, cantada i ballada de jotes amb el grup Sarabastall i la missa en honor a Sant Pere. A més, hi haurà paradetes de productes artesanals i servei de restauració. Des de l'organització es recorda que l'illa de Buda és un espai natural protegit, per la qual cosa es demana als assistents respecte per l'entorn, evitar deixar residus i protegir-se de la calor.
Aturada ara a les costes del Garraf. Aquest vespre, la revetlla de Sant Joan servirà per donar el tret de sortida a l'estiu a la comarca del Garraf i els municipis es preparen perquè la vetllada sigui segura i pugui transcorrer sense incidències. Carla.
Bé, com cada any, la façana marítima de Vilanova serà un dels epicentres neuràlgics de la celebració de la revetlla de Sant Joan. És per això que l'Ajuntament ja treballa en un dispositiu de mobilitat, seguretat ciutadana i prevenció de violències masclistes per evitar qualsevol mena d'incident. Pel que fa a la mobilitat, el dispositiu inclourà el tancament del passeig marítim, tal com s'ha fet durant els darrers anys, barrant el pas a tots els accessos amb vehicle al barri de mar i a tota la façana litoral, per tal d'evitar aglomeracions de turismes en aquest tram. Ho ha explicat en aquesta mateixa ràdio Gerard Llobet, regidor de Serveis Urbans, Manteniment i Mobilitat de Vilanova.
Per evitar situacions de col·lapse a passeig marítim, passeig del Carme i Ribarroges, doncs tanquem accessos a tota la façana marítima. S'ha situat l'horari de les 11, però anirà en funció del criteri de la policia local i de l'afluència. Per tant, doncs es pot avançar o pot ser una mica més tard.
Després de l'experiència de l'any passat, enguany també hi haurà camins segurs per tornar a casa, facilitant el retorn amb seguretat cap al centre de la ciutat. Serà per la Rambla Lluís Companys i el carrer Josep Coroleu, per una banda, i la Rambla de la Pau i la Principal de l'altra. Tots els itineraris estaran vigilats per la policia local i els Mossos d'Esquadra. Els cossos de seguretat també realitzaran controls d'alcoholèmia i de drogues per tal de vetllar perquè la revetlla transcorri amb normalitat, tal com ha succeït en els darrers anys més enllà d'alguns incidents aïllats. El dispositiu d'aquest any també tindrà en compte un concert de música electrònica que es farà a la plaça del Port, així com també mantindrà encesa la il·luminació del parc de Ribarroges durant tota la nit. La revetlla i, per tant, l'encesa de pirotècnia a les platges coincideix amb el període de nidificació del corriol Cabanegra, una espècie protegida i que manté zones de cria a la platja de Ribarroges, malgrat la situació dramàtica en què es troba actualment. Per aquest motiu, està prohibit encendre qualsevol material pirotècnic en aquesta platja.
En aquesta zona no es pot fer ús de la pirotècnia i ja són zones doncs, que acabaran delimitades. La unitat de manteniment, la brigada, doncs, està reforçant amb tot el tema de tanques, cintes de senyalització per fer dobles tancats als que ja existeixen per impedir doncs, l'accés a aquestes zones més protegides, i aquí és on també demanem doncs, a la gent doncs, que sigui conscient que està entrant en un espai que també viuen doncs, altres éssers, en aquest cas alguns doncs, amb una protecció específica com el corriol.
I pel que fa a Sitges, la revetlla també concentrarà un gran gruix de persones encenent coets al passeig marítim i a les platges del municipi. El passeig de les botigues de Sitges és un dels espais amb ànsia de gent i és per això que la policia local situarà 3 controls i talls de trànsit en diferents punts per tal de garantir una revetlla segura. També es tancaran els espigons més propers a la zona de la Fragata, amb tanques i vigilància permanent per tal d'evitar riscos i aglomeracions de persones en zones de perill. L'ordenança municipal de Soroll, que regula l'ús de petards a Sitges, permet utilitzar pirotècnia durant la festivitat de Sant Joan, concretament els dies 23 i 24, sempre que es facin servir a 100 metres de distància dels edificis assistencials, ambulatoris, benzineres o espais d'atenció i esbarjo per a gossos. Tampoc es permet llançar coets a menys de 500 metres de zones boscoses.
Anem fins les costes del Maresme. Arenys de Mar es prepara per viure avui la revetlla de Sant Joan, la nit més curta de l'any. El Club Pesca Maresport celebra la revetlla avui amb un centenar de persones, Oriol.
Doncs sí, l'acte que es durà a terme a les instal·lacions de l'entitat consistirà en un sopar i l'actuació musical dels 60 en viu. Les instal·lacions d'aquest club de pesca Mar Esports seran l'escenari d'una de les alternatives aquí al nostre municipi d'Arenys de Mar pel que fa a gaudir de l'arribada de Sant Joan. Ho faran amb aquest sopar que té entrant, segon plat, postres i beguda a càrrec de Port Vintage. Després del sopar, gran part del protagonisme recaurà, com dèiem, en el grup 60 en viu, que apostarà pels grans temes musicals d'aquesta dècada del segle passat. El president del Club de Pesca Mar Esport, Joan Major, espera que els assistents puguin passar una bona vetllada.
Està tot bé, gràcies a Déu, pues la gent ha respost molt bé i crec que tindrem un gran èxit. Bueno, jo crec que tot està molt bé, bon temps, molta calor i allà estarem perfectes, crec. Que sí, que ens ho passem molt bé i estarem fresquets i bé. Allà s'està fet de fàbula. No, la vista que tenim de les barques i el mar i això, pues crec que serà fantàstic.
Des de l'entitat centenària expliquen que obriran les portes a tothom, també als qui no tinguin tiquet del sopar per gaudir d'aquesta actuació municipal que s'allargarà fins a la una de la matinada. A la festa de Sant Joan d'Arenys, la flama del Canigó arribarà entre les 8 i 2 quarts de 9 del vespre. El pobillatge i la colla de diables socarrimats acompanyaran la gent fins a la platja de la Picòrdia per encendre la foguera de Sant Joan. Un cop encesa començarà un sopar popular, també organitzat en aquest cas pel casal Norai per segon any consecutiu, també a la platja de la Picòrdia. El plat principal serà una fideuà, acompanyada de pa, vi, aigua, una amanida i de postres, coca de Sant Joan. També hi haurà una opció vegetariana. Una de les membres del casal Norai, Aina Estrada, afirma que l'objectiu és oferir un punt de trobada entre tota la població que vulgui celebrar la Diada dels Països Catalans.
Tornem a celebrar la revetlla de la Diada dels Països Catalans amb un sopar popular a la plaça de les Palmeres, exactament igual que l'any passat. Ho tornem a fer perquè al final Sant Joan és una nit per compartir-la, és una nit per viure-la totes juntes i no hi ha millor manera que fer-ho amb un sopar popular abans de la revetlla a celebrem cada any.
I a partir de 11:45 de la nit començarà la revetlla amb l'actuació de Mashup Party i el Quijote Group amb música fins als vols de les 5 de la matinada. La regidora de festes, Marta Serrano, demana a la ciutadania que visqui la festa amb responsabilitat, especialment a les zones on hi ha més aglomeracions de persones.
Entenem que és un dia doncs festiu, que la gent s'ha de passar bé, però sisplau, és responsabilitat. Hi ha gent que no li agraden els petards, cada vegada jo crec que més. També hi ha molts animals que els hem de respectar perquè els hi fan por i fins i tot alguns els han de medicar i tot per aquesta nit. Sobretot, jo parlo per la part de la plaça de les Palmeres, que és on tindrem el concert, doncs que la gent deixi distància per poder gaudir de la festa. És una nit doncs, que potser va ben més del compte, doncs allunyar-se del mar, dels petardos, els petards, sisplau, lluny de les zones verdes.
La revetlla acabarà a primera hora del matí pels que volen aprofitar la platja el dia festiu, llavors s'ha d'habilitar i netejar l'espai. Per això es preveu ampliar el personal de neteja, acompanyats també d'agents policials.
Aquest passat cap de setmana s'ha trobat el cadàver d'un home a la platja de la Picòrdia d'Arenys de Mar. Ha estat localitzat aquest divendres, probablement després de més de 24 hores de la seva mort.
Exacte, segons fonts policials consultades per aquesta casa, per Radio Arenys, es tractaria d'un indigent que malvivia en aquest espai de la primera platja. Els serveis mèdics creuen que l'home estava mort des de feia més d'un dia. Malgrat que el cos de l'home no presentava signes de violència, els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències i de la investigació. Posteriorment a la retirada del cadàver, els operaris de la brigada municipal van dur a terme la neteja de l'espai on es trobava aquest home mort. La darrera mort a la platja de la Picòrdia datava de l'any 2017. En aquell moment va ser un veí d'Arenys de 74 anys que va perdre la vida mentre nedava.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'Ajuntament de Tarragona estudiarà fer formacions als joves per conscienciar-los sobre el risc que suposa saltar dins de les roques després de la mort de tres joves malauradament arran d'un ofegament a la platja de la Rabassada. El conseller de Medi Ambient del consistori, Guillermo García de Castro, ho ha explicat aquest dilluns després que divendres es produís el sinistre que va acabar amb la vida d'aquests tres menors. Ens plantegem establir algun reforç en la conscienciació i pedagogia dels riscos que té el mar de cara a la temporada de l'any que ve, ha dit. Una opció és fer una formació a les escoles. El conseller també ha reclamat corresponsabilitat a la ciutadania i ha obert la porta a col·locar més cartells de prohibició de bany, si bé ha indicat que no poden posar una tanca a tot arreu ni un cartell a cadascun dels morrots.
No podrem posar una tanca tot arreu ni un cartell a cadascun dels morrots. Llavors el que necessitem és aquesta corresponsabilitat i aquest sentit comú i aquest seguir les normes, si us plau, i tots aquells consells que ens donen tant les forces de seguretat com els serveis tècnics especialitzats, en aquest cas la Creu Roja de Tarragona.
El conseller ha recordat que no és la primera vegada que succeeix un fet com el de divendres i ha volgut reiterar un missatge de prudència. Alhora ha reclamat que se segueixin les indicacions del personal de salvament i socorrisme i els dels tècnics especialitzats. Necessitem posar-ho fàcil als que ens salven la vida, ha insistit. I acabem explicant que el Port de Tarragona ha tancat el mes de maig superant els 2,5 milions de tones, fet que representa un augment del 19% respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest impuls mensual ha permès que l'acumulat de l'any se situï en els 12,88 milions de tones, un 5% més, que en el mateix període de 2025, consolidant una tendència a l'alça en les principals línies de negoci de la infraestructura portuària. El bon comportament del mes de maig es deu en gran mesura a l'empenta dels líquids de Dollo, un 22% més que al maig del 2025. Dins d'aquest grup destaca especialment el creixement dels productes químics i biocombustibles, que han experimentat un salt del 92% mensual. Per la seva banda, els sòlids al lleure també ha mostrat un dinamisme notable amb un increment del 22,8% al maig. Aquest creixement ve impulsat pel sector agroalimentari, especialment pels cereals, pinsos i farines. La càrrega general també ha viscut un bon mes de maig amb un increment del 4,8%. Pel que fa a moviments de vaixells, el maig s'ha tancat amb uns 206 escales, xifra que representa un increment del 17% respecte a l'any anterior. Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació que ha de ser molt tranquil·la, tant aquestes properes hores com també durant la revetlla i el dia de Sant Joan. A tota la costa el vent serà més aviat feble, l'estat de la mar molt i molt plàcid i absència de pluges i de tempestes. El que sí que podem dir és que hi haurà alguns núvols baixos o algunes boires, sobretot ja algunes milles mar endins. Aquesta tarda, en el cas de la Costa Brava, i aquesta propera nit i el dia de Sant Joan al matí, a la costa barcelonina i també cap al nord de la Daurada, bàsicament cap al Baix Penedès, el Tarragonès, en algun cas també el Garraf. Aquestes boires marítimes que s'aniran desfent amb el pas de les hores del dia de Sant Joan. El vent molt feble a les immediates hores de sud-sud-est, un palet més reforçat al Golf de Roses. Aquesta propera nit moltes calmes i durant el dia de Sant Joan tornarà a girar aquest vent cap a sud-est, però sempre feble. Per tant, marejola en general, no parlarem de gran ressaca marítima ni tampoc de grans corrents. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs estem en plena operació sortida de revetlla de Sant Joan. Recordem-ho, una de les més complicades normalment de l'any. Per tant, ara de trànsit en trobarem, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les rondes, per exemple, la Ronda de Dalt, aturades gairebé de punta a punta des d'Esplugues de Llobregat fins a Valldaura. La Ronda de Dalt va molt plena en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Fem-ho per ordre, si anem a buscar zona del Maresme, primer trobem aturades a la D20, al túnel de Tiana, un parell de quilòmetres, per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32, una via que va lenta amb aturades entre Alella, Premià i una mica més endavant, ja arribant al tram de Mataró. Per tant, en tota aquesta zona, fins a Mataró, hi ha molt trànsit, són trams d'aturades 32 en sentit nord, en sentit Girona. A la mateixa direcció, però l'autopista AP7 també va força carregada. Aquí sí, uns 8-9 quilòmetres entre Santa Perpètua i també en sentit nord, sentit Girona, això el tram nord de l'autopista AP7. No deixem l'AP7, però en direcció sud, en sentit Tarragona. Va millor, com a molt aturades intermitents d'uns 2-3 quilòmetres a Castellbisbal, com et deia, en sentit sud, en sentit Tarragona. I també parlem d'aturades anant cap al Garraf, a la C32, en retencions, ja deixant la Ronda de Dalt fins a arribar a l'altura de Sant Boi de Llobregat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
Són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda també als tots els oients.
Anna, avui parlarem una mica, no sé si explicar-ho així, però ara ens ho explicaràs millor, de la subministració d'energia dels ports de terra.
Sí, això és els OPS, ja havíem parlat, Marina, i tot, i oients, ja n'hem parlat moltes vegades. És quan una embarcació, un buc, arriba a port, s'ha de desconnectar. I això és un mandat, doncs, del FIT 55, que jo hem dit que en l'any 2030 doncs, hauria de ser zero emissions, no? Doncs dintre d'aquí, doncs, quan arriben a port, aquests endolls ja diuen OPS, que és això del que parlarem. És interessant, i ho parlarem amb el Jorge Roca, i també, alhora, això ho fa ell, a Tarragona, amb la seva empresa, Energy T, i també que té l'hidrogen i el transformen en metanol, perquè directament a les embarcacions l'hidrogen seria terrible, perquè és molt delicat. Diguem que l'hidrogen no té olor, no es veu, és imperceptible. O sigui, en cas de fuita no hi ha segones oportunitats. Això també ho hem de dir. Ho explicarem al llarg del programa, suposo.
O sigui, els ports estan treballant d'alguna manera, Anna, per dir-ho, per poder donar energia de forma verda, perquè la gent ens entengui, als vaixells.
Sí, és una electrificació doncs, dels molls, com per exemple aquí a Barcelona, el cas de Nexigen, que ho hem, aquest pla, que ja ho hem explicat també diferents vegades aquí, que ja és una realitat, doncs a Tarragona també serà així. Bueno, doncs és l'endoll, és l'electrificació, que ho complementa molt bé amb el programa de la setmana passada que vam parlar que vam parlar amb el senyor Álvarez, que era aquest contenidor també que amagatzemava bateria. Perquè dintre d'un contenidor. Per què? Perquè de vegades, quan preguntem, això també li varen preguntar, si hi ha un vaixell a port i es connecten dos alhora, és viable amb la xarxa que hi ha? Perquè ja ho van esmentar, que la xarxa porta un retras de 6 anys. I després, és com si es connectés, ens hem d'imaginar, un vaixell d'aquestes característiques està així a port, són com 20.000 persones que es connecten a la vegada, eh?
Déu-n'hi-do. Una animalada.
Estem preparats? O això ens imaginem, és com un barri d'una gran ciutat o tot un poble. Doncs, i dos alhora, doncs per això, el que vàrem dir l'altre dia, que la deportació, doncs, és aquest contenedor. Doncs a veure... Sí, sí.
Anna, i en aquest hem de dir que tots els ports treballen perquè aquestes aportacions sigui amb energia renovable d'alguna manera.
Clar, perquè, bueno, clar, perquè tot això hi havia col·lació també del projecte que també hi ha aquí a Tarragona del Bill Gates, que també és interessant. Doncs, què es vol fer? Doncs, a través de l'energia del metanol, subministrar als vaixells, als bucs, als creuers, al ro-ro, tota aquesta energia, perquè també sigui verda. Però de vegades també aquest hidrogen, que ho hem també comentat aquí, de vegades aquest hidrogen de vegades no és totalment l'origen, és verd, perquè es pot generar hidrogen a través de, per exemple, de l'electricitat, normal, llavors ja seria de fòssil, llavors no és verd. O sigui que de vegades també ens confonen això de quin tipus d'origen. Hem de dir que ha de ser la producció d'aquest hidrogen ha de ser verd. Que no, fins a arribar a una exageració. Però el magenta, que és el que podria ser, podríem fer metanol a través de nuclears. Doncs això no seria el cas. Doncs tot ha de ser verd. Dintre d'aquest mandat diem que això, que en l'any 2030, doncs ja es comença i és un mandat que s'ha d'anar seguint fins a arribar al 50, que seria zero d'emissions.
Entenc que fins ara aquesta transmissió d'energia o aquest traspàs es feia amb energia que no és renovable.
Clar, això és nou, aquests endolls. Hem de dir que no tots estan. Fem una mica també de 5 cèntims, perquè, per exemple, quan representen de ports en total? A la Unió Europea hi ha 51 ports i ja s'ha produït aquest fet, que ja es concentra al 70%, però en total, en aquesta operació, ja s'ha fet un 4,25, que és molt poc. Que siguin operatius com Palma, per exemple, Palma ja està, Cádiz també, doncs ja s'estima i representen el 6,52, però tota la resta doncs tot està per fer, però les inversions són fortes, perquè la previsió del Ministeri de Transport són 150 milions, o sigui que això és molt iniciàtic, però ja és una realitat, perquè també ho vam esmentar moltes vegades, el port de Barcelona el que fa és sempre que tot ha vingut creuers més petits i sobretot tirar les mercaderies sempre, el desplaçament sempre cap al Prat. Doncs això també és perquè si una d'aquestes estratègies també s'inclou, doncs que tot la connexió i quan arriba a port tot sigui i zero emissions, però a part sense soroll, ni fum, que això és una altra qüestió que s'ha de veure. Entra dins el mandat dels ports, que ho hem passat l'altre dia, que és Marina i oients, l'estratègia dels ports de la Comunitat Europea que va sortir recentment el dia 8 de juny, això ho esmenta i ho deixa ben clar. Així com també la construcció de vaixells, perquè si necessitem aquests mecanismes, també els vaixells s'hauran de modificar o també s'hauran de construir de nous. Tot això és perquè els drets, per exemple, la qüestió d'aquestes emissions que es paguen també quan un arriba a la zona d'Europa, del Mediterrà, per exemple, ha de pagar uns impostos de la contaminació. Això el que es vol privar és que la Xina no domini el Mediterrà, perquè ja domina molts ports, com per exemple el Pireu, que ho té tot arrel del 2010, de la crisi del 2010, i això es vol evitar. També es vol evitar que la Xina tingui el sol. O sigui, les autoritats portuàries sempre siguin d'espanyoles, en aquest cas, o d'europees, i només gestionin. I només que arriba no pot tenir màxim, o sigui, sempre és 24,9% del total del port, perquè si no ja podria vetar qualsevol autoritat. I el que es fa, per exemple, als drets, és això, el que se li està dient a la Xina és que si Europa és la que marca les regles de joc i ha de passar per aquest tamís, per aquesta autopista. És una mica per aturar una mica el cop de la Xina.
Anna, ara sí, podem saludar a Jorge Roca, que és d'Energy T. Molt bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes.
Anna, endavant.
Sí, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. He hecho un poco de introducción, pero ¿nos podrías decir, tú como tienes ventas de experiencia en el sector, en Energy T, ¿nos podrías explicar esto de los ops bien y después tu programa este de Terraco H2?
Sí, o sea, el tema de los OPS, sí, claro.
Pues, sí, los OPS, sí.
Sí, los OPS, sí. A ver, para el que no conozca un poco lo que es un OPS, ¿no? Al final,
sí.
Un OPS no deja de ser una infraestructura que conecta un buque a la red eléctrica cuando el buque llega a puerto. De esa manera, ¿qué conseguimos? Que apague sus motores auxiliares, deje de generar CO2, ruidos, vibraciones al entorno, ¿no? De la ciudad, ¿no? Que en muchos casos el puerto está a escasos metros, ¿no? De la ciudad. Y para que os hagáis una idea, al final, por ejemplo, un crucero puede consumir entre 8 o 20 megavatios de potencia, ¿no? Que es mucha energía. Un onshore power supply se alimenta la energía, o sea, la energía que alimenta esa infraestructura es de origen renovable, o sea, 100% renovable.
Claro,
más que nada porque la claro, verde, correcto. O sea, tiene que venir siempre de una fuente 100% renovable. Y en este caso la regulación, ¿no?, europea, pues está obligando a los puertos a tenerlos instalados antes de 2030 para el caso de, por ejemplo, de buques tipo cruceros, ferries y portacontenedores. Eso sería un poco lo que es un OPS, correcto.
Y otra cuestión, porque dentro de esto de hay, por ejemplo, podemos decir que en el enchufe los megahercios, por ejemplo, es diferente de estándar en Estados Unidos, por ejemplo, que España y Europa, y cómo se intenta solucionar esto, porque es difícil, es una pregunta que pues,
sí son o sea, en el tema de los OPS esta es uno de los temas, ¿no? En Estados Unidos la frecuencia es 60 hercios, en España tenemos 50. ¿Cómo conseguimos? Porque hay buques que se pueden conectar a 50 hercios y buques que se conectan a 60. ¿Cómo conseguimos esto? La infraestructura OPS, la Onshore Power Supply o el Cold Ironing, como también escuchan en algunos foros, esa infraestructura en el interior lleva unos convertidores de frecuencia que pasan de la frecuencia que tenemos en red en España, 50 hercios, a 60 hercios. Y ahí con eso ya consigues que el barco que viene y que se tiene que conectar a 60 hercios, hace la conversión y se conecta. Además del tema de la conversión, como tú bien dices, que es una barrera o una diferencia, las tensiones también es otro punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay barcos que se conectan en baja tensión, hay barcos que se conectan en media tensión, y dentro de esa media tensión, el voltaje, ¿no?, lo que se conoce como la tensión, el voltaje, pues puede ser 6,6 o 11 kilovoltios. ¿Cómo conseguimos o cómo lo están haciendo, por ejemplo, los puertos españoles? Con el plan director que promovió Puertos del Estado, lo que hicieron fue, bueno, pues como no sabemos qué barco puede venir exactamente, y además las navieras pueden cambiarlo, pueden haber diferentes rutas, pues vamos a hacer lo siguiente. Las infraestructuras onshore power supply que se instalan en los puertos tienen que permitir en media tensión los 6,6 kilovoltios y los 11 kilovoltios y permitir frecuencias de 50 y de 60 hercios. Tienen que tener esa flexibilidad para que no haya ningún problema a la hora de conectar un buque que venga, pues eso, que sea diferente al que habitualmente hace una ruta, o tal de esa manera tienes cubierta esa variabilidad, ¿no?, en la posibilidad. Y eso fue una de las cuestiones que se tuvo en cuenta. Ahí hay otro tema importante que yo sí quiero remarcar, aprovechando que estamos hablando de OPS, y es el problema que tenemos en los puertos españoles, la mayoría de ellos, los puertos españoles, que es que no hay capacidad de red. Como comentaba, claro. O sea, un crucero pueden ser 8 o 20 megas, a lo mejor un portacontenedores es mucho menor potencia, un mega, dos megas a lo mejor es suficiente, o un ferry, pues como la que instalamos en mi anterior etapa en Vinci, pues la que instalamos aquí en Puerto Barcelona, pues son 4 megas. Pero cuando son grandes capacidades, por ejemplo estos cruceros 8 o 20 megas, muchas veces requieren refuerzos de la red, requieren obtener permisos, hacer incluso subestaciones. Por ejemplo, aquí en Port de Barcelona pasó esto, ¿no? Y, por ejemplo, en Port de Tarragona, en el proyecto en el que yo he participado, en el de OPS de cruceros, en el que yo he dado asesoría estratégica pues para lo que es definición de los puntos, pues que para el pliego técnico, pliego administrativo, un poco pues por definir ese pliego que saldrá a licitación de esa OPS de cruceros, pues ahí tienen un problema, y es que lo van a tener que construir precisamente en dos fases. ¿Por qué? Porque no tienen 20 megas que reestructura para cruceros, y van a tener que hacer una primera etapa de 8 megas porque no hay capacidad en red, y cuando consigan construir la subestación, que probablemente será de aquí 5 o 7 años, podrán hacer una segunda etapa y ampliar a esos 20 megas para poder conectar cruceros. Eso es una de las principales barreras, aparte del tema bueno, estandarización y tal, pero yo solo quiero, sí lo quiero señalar como una barrera que sí que me encuentro en la mayoría de autoridades portuarias, la falta de discapacitat.
Anna i Jorge, ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Ha sigut breu perquè hem tingut algun problema tècnic, però Jorge, te invitamos la próxima para que podamos seguir hablando de todo esto.
Encantadísimo de poder estar en este espacio, claro que sí. Muchísimas gracias.
Igualmente, y muchas gracias, Anna.
Sí, muchísimas gracias, Marina, oyente, y Jorge, muchísimas gracias. Nos emplazamos en una segunda ocasión. Muchas gracias. Perfecto, por atender.
Muchas gracias.
Muy amable, como máximo experto. Adiós. Gracias.
Adiós.
Aprenem a pescar. Aprenem a cuidar el mar. Amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Avui, de forma excepcional, els hem dit als companys de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable que es passessin per la Ran de Mar un dimarts. Així que, Sergi, què ens porten fer d'avui?
Doncs sí, Marina, avui ens hem donat el permís, bé, li hem demanat el permís al nostre col·laborador per canviar la secció. Ja sabeu que habitualment amb l'Associació per una Pesca Responsable ens toca els dimecres aquí a la Ran de Mar, però avui ho hem avançat a dimarts, li deixarem passar una revetlla tranquil·la i molt alegre en Fede, però primer de tot volem parlar amb ell i volem comentar la jugada de les últimes novetats al voltant de campanya de la tonyina, de la veda de la tonyina, etc. Fede, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, explica'ns, perquè jo crec que una mica més suma i sigue, no? Un any més anem pels mateixos derroteros, que diuen en castellà.
Sí, anem pel mateix camí, per molts motius, tot i que aquest any hem intentat juntar esforços, diferents associacions de pescadors, empreses del sector, crear una campanya que li hem dit en castellà, perquè era de tipus estatal, Surta o viu, on el que proposàvem era que els pescadors fossin conscients de que aquest període autoritzada de tonyina era de 4 mesos, que hi ha una quota de pesca sense mort i que si la pesca es fa bé i es fa amb cura, doncs aquesta campanya podria durar fins al mes d'octubre. I perquè això fos així hem creat experiència de tots els marcatges que tenim, on els peixos surten vius i amb etiquetes, amb marques electròniques, com fer-ho. Hem fet un manual que hem posat a disposició a tothom en un web, doncs com fer aquests marcatges i com fer aquestes soltes, i també hem creat una sèrie d'ambaixadors on la pàgina web doncs podies clicar i contactar amb ells per demanar consells, etc. No? Hem dit també a la campanya de que no és que la normativa tal com està ens agradi, sinó que mentre aquesta norma sigui així, el millor que podem fer és deixar-lo anar viu. La campanya ha tingut fort èxit. Des de les xarxes socials ha estat vista per quasi 50.000 persones. Ens van fer un petit una notícia a TV3, vam estar dos minuts doncs en pantalla, vam sortir per escamas de TV3 per ensenyar-los doncs que ara mateix era difícil pescar una tonyina. I passant a les dades de sempre, què ha passat? Que en 4 dies s'ha acabat la pesquera de la tonyina, no? Malauradament hi ha masses pescadors que o no saben o no volen saber, i com cada any el 80% de les captures se centren en determinats llocs, i aquí a Catalunya ens hem quedat amb les ganes de poder-ho fer. Això a més és un gran greuge, perquè els pescadors recreatius que ho volen fer bé i que esperen aquesta obertura de la veda per poder pescar, s'ha quedat amb les ganes. Es va obrir un dilluns i s'ha tancat a final de setmana, és a dir, no hi ha hagut ni un cap de setmana, no? I això és el que hi ha a la campanya, no? Escolta lo vivo i manté la pesca viva. Fes que la campanya duri. Hem fet un post també on diem que hi ha dues maneres d'interpretar l'èxit, no? Una és aquesta que amb tantes persones han penjat a les xarxes, hem tingut una gran veda, cogido dos peces, etc. Però per nosaltres l'èxit era que la campanya és fins a l'últim dia autoritzat de pesca. I aquest per nosaltres és l'èxit, no?
I el que dius, clar, les xarxes, això sempre ho dius tu, o sempre és la doble vara, no?, de les xarxes socials, per una banda, per fer campanyes bones de conscienciació i d'això, com heu fet vosaltres i esteu practicant vosaltres normalment, I d'altres, amb aquesta falera que hi ha per ensenyar-ho tot, i quan més gran millor, això resta tot, o no vull dir que resta totes les campanyes, però sí que són bastant unga-unga l'espècie humana.
Sí, i a més hem estat treballant amb especialistes en psicologia de l'esport, saps?
Uh-huh.
I clar, el primer que et diuen és, home, si tu surts a pescar amb pesca sense mort i se't mor, el que hauries d'experimentar és una tristesa. El que hauries d'experimentar és no ho he fet bé. I sobte que totes aquestes persones que han tingut morts accidentals destaquen, este any una gran veda, hemos cogido tal, hemos cogido... A veure, a mi que em perdonin, però la gran majoria de posts que hi ha a Instagram sobre la veda és celebració d'aquesta, entre cometes, mort accidental. I com tu deies, estem parlant d'un problema que o vivim a la pesca, però que no està relacionat amb la pesca, sinó que està relacionat amb el comportament humà, no?
Uh-huh.
Agreujat perquè la norma afavoreix això. Quan a tu et diuen tens 4 mesos però tens mort accidental i la gent surt a pelar peixos, els que ja surten a fer això ho tenen justificat, i els que no, no pesquem. Però és més, després fan una comunicació de cierre preventivo, demà de 24 hores tanquem, el qual encara genera que hi hagi més gent que surti perquè s'acaba, i això és una autèntica barbaritat. Des d'un punt de vista normatiu, és una norma molt mal feta, que aconsegueix el contrari del que busca i que a més frustra els pescadors que ho volen fer bé i premia els que ho han fet malament. És realment un autèntic desgavell. És un exemple de com no s'han de fer les coses.
Hi ha perspectives d'algun canvi en això, Fede?
Anem a veure. Nosaltres, la nostra associació i d'altres, i altres persones treballen per això, sigui així.
Uh-huh.
Jo et diria que cada vegada estem més a prop d'aconseguir canvis, perquè a més els canvis no passen per fer grans estudis i grans... No, sol cal fer el que fan altres països, com per exemple hem dit moltes vegades a França, on la pesca sense mort és sense mort i hi ha una quota de mort, ¿vale? I les coses van independents. Jo crec que es podrà resoldre, però no perquè els pescadors puguin pescar, sinó perquè la norma està mal feta. La norma genera actituds negatives. La norma apoya a les persones que fan les coses malament i la norma perjudica els pescadors responsables que volen que les coses estiguin fetes. Per tant, aquesta norma és qüestió de temps que caigui i hi hagi una nova que estigui alineada amb el que avui en dia es fa arreu, perquè som nosaltres sols els que anem contracorrent de tota Europa.
Uh-huh. Fede, una pregunta que no sé si toca o pertoca, i ja m'ho diràs, però us heu trobat que aquesta mateixa gent, per exemple, us critica o us crida l'atenció quan feu, per exemple, allò del científic angler i a lo millor no ho acaben d'entendre?
A veure, la pregunta està molt ben formulada,
uh-huh.
Perquè no és que vagin contra els que estem fent altres activitats, sinó que anem a dir que aquestes activitats ells les veuen com activitats de dèbils, de pescadors febles. Són moltes vegades persones que tenen la pesca associada a la testosterona.
Uh-huh.
I evidentment es creuen amb el dret de fer altres coses. Hi ha qui, quan pengem un post, fa algun comentari, i en tenim molts, si passeges per l'Angles Network, per l'Instagram, veuràs alguns comentaris, però molts d'ells fins i tot repliquen el que hem fet, perquè tenen una contradicció gran entre el que diuen que són i el que fan. Molts d'aquests diuen practicamos la pesca responsable. Un no és el que diu, un és el que fa. I és així de senzill.
Uh-huh.
És un problema que psicològicament està definit i té nom. No em treure amb això, no soc psicòleg, però l'equip de psicòlegs amb el que estem treballant i ja ens ha definit fins i tot el nom d'aquest tipus d'actuacions.
Fede, aquestes últimes setmanes o l'últim mes hem tingut un cas que veu fer difusió, veu donar a conèixer, al voltant d'una tonyina capturada amb una marca, però que gairebé ho heu hagut de portar a Carles Porta perquè porti llum a la foscor.
Sí, és un cas curiós, i lamentablement trist, no? El Tagging Tour, doncs, portem un sistema de recuperació de marques també, i, bueno, doncs em va trucar el Tristan, el responsable científic, em va dir que hi havia una marca que estava transmetent des de Tortosa, des d'una muntanya. Vaig agafar el cotxe, vaig anar cap a la casa, em van dir que no sabien res d'allò, ni de la marca ni de la tonyina. Vam tornar, i l'endemà al dematí Tristan em va enviar un missatge dient que la marca havia viatjat. Vam tornar a mirar el GIS on estava la marca, i la marca estava en un abocador a prop de Tortosa, no? Des d'aquí vull agrair als agents rurals que ens han fotut un cop de mà, als gestors de l'abocador que el van aturar. Vam estar un dia buscant la marca, no es va trobar, va vindre el dijous un equip de científics amb un sistema, amb un localitzador per veure si la trobàvem. L'hem localitzat en una gran muntanya de brossa i ha estat impossible recuperar-la, no? El fet és el següent: s'hagi pescat legal o legalment aquesta tonyina, la gent no té cap dret a quedar-se una marca i menys després de tirar-la a la brossa. Aquestes marques tenen propietaris i, a més, aquestes marques recullen moltes dades de molt interès. No pot ser, és una barbaritat tot això.
Suposo que és el primer cas que us heu trobat així, no? Amb tota la història de marcatges que esteu fent vosaltres.
Jo diria que no ho havia viscut mai. Hi ha persones que troben les marques, ens truquen, ho entreguen a l'autoritat o envien un mail, perquè totes estan identificades. Hi ha persones que pesquen una tonyina i no volen saber res amb la marca, l'arrenquen i la foten al mar, ja la trobarem. Però fer això, a mi és que em sembla un autèntic despropòsit, que a més no truca per res.
Doncs, Fede, jo crec que el programa d'avui ha quedat molt clar. Primer de tot, aquesta campanya, el de Suéltalo Vivo, que heu fet, a part la tonyina, al voltant coincidir amb l'obertura de la veda, que recordem que al cap de 3-4 dies, ja s'ha donat per tancada per tota la problemàtica que has expressat tu, aquest cas de la marca que has trobat. I una vegada més, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquestes coses i a pescar responsablement.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Així arribem al final d'aquesta primera hora. Ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
You got all eyes on you no matter where you are.
like it just like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. 'Cause you just make me wanna go.
Xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. El Ministeri de Transició Ecològica dona llum verd